Bon dia. Tornar a recuperar zones de pastura i reduir la massa boscosa són algunes de les tasques que s'han de fer per reduir els incendis o, si més no, parar-los amb el menor temps possible.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Sembla que tallar un arbre doncs és un delicte i tallar un arbre és poder anar a protegir molts d'altres, pel sentit de focs i pel sentit de consums hídrics també. Vull dir que no és només un tema de focs, és un tema de tot plegat. Doncs antigament, si miréssim, doncs hi havia moltes clapades, doncs de focs n'hi ha hagut tota la vida, com ara no, però de focs n'hi ha hagut. Doncs, esclar, trobaven tota una zona de pastures i, clar, aquell foc es parava sol allà, perquè per travessar la zona de pastures potser tenia que fer 200 metres, 300. Vull dir, teníem uns tallafocs naturals de pastures, clar, i això ho hem perdut.
Acaben d'escoltar el president de l'Associació Catalana d'Empreses de Treball Forestal i gerent d'Arico Forest, Toni Arimany, en declaracions als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió. Ho explica, com ara escoltàvem, Toni Arimany, que, entre altres coses, afirma que la prevenció és el més important en aquest aspecte. De seguida en coneixem més detalls, però abans repassem la resta d'actualitat en titulars. Avui és dimecres 12 d'agost de 2026, dia marcat, evidentment, per l'eclipsi que es veurà aquest vespre.
Dia en 4 minuts.
El suport psicològic al cos de bombers també forma part de la gestió d'incidències. Segons el protocol, s'estableix un circuit perquè el membre del cos implicat en un accident greu pugui recórrer als serveis de psicologia. Avui en sabrem els detalls. Besalú penja el cartell de complet aquest agost. La vila comtal viu un dels moments de més afluència turística de l'any, amb hotels i apartaments al 100% d'ocupació i els carrers plens de visitants. Mossèn Pere Domènech deixarà de ser rector d'Olot després de 10 anys. La seva marxa es farà efectiva a partir del 15 de setembre. L'actual mossèn, de diferents parròquies de la Garrotxa, anirà destinat a Arenys de Mar, Arenys de Munt i Sant Iscle de Vallalta. El seu relleu serà mossèn Pere Narbon. Santa Pau impulsa dues noves activitats turístiques familiars per conèixer la vila medieval aquest mes d'agost. Es tracta de joc de pistes al quadern d'en Pau i una activitat de geocaching, dues iniciatives pensades per apropar el patrimoni. En esports, el Club Futbol Vall d'en Bas estrena filial a la quarta catalana aquesta propera temporada. El Club Garrotxí, després de pujar de categoria, ara vol mantenir un pont entre juvenils i el primer equip de futbol amateur. El Club Bàsquet Olot comença a construir la plantilla per a la propera temporada en el primer equip masculí femení. Tots els equips han pujat recentment i ja comencen a anunciar les seves renovacions, una competició que els dos conjunts començaran a partir del mes de setembre.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. El Departament d'Interior de Catalunya creu que molta gent s'ha desplaçat al lloc de l'eclipsi i espera una jornada tranquil·la de mobilitat. Núria Parlon no preveu que hi hagi moviments d'última hora cercant millors condicions meteorològiques. L'aeroport del Prat assoleix un rècord de gairebé 6 milions de passatgers al juliol, un 6% més que fa un any. La infraestructura ha anotat màxims històrics de viatgers cada mes durant tot l'any 2026. Igualtat insta la Fiscalia a investigar un dirigent de Vox que crida caçar menors a Ceuta. José María Figaredo ho ha dit en diverses entrevistes i el govern espanyol l'acusa de delicte d'odi per deshumanitzar les persones migrants. El Marroc, per la seva banda, critica Espanya i diu que és un contrasentit prohibir la migració irregular i després concedir la residència. El ministre de Justícia marroquí ha deixat clar que no poden ser els guardians dels europeus. A la pàgina internacional descobreixen les restes d'un vaixell d'època romana amb centenars d'àmfores al mar de Sicília. La troballa s'ha fet a 46 metres de profunditat i és una de les més importants dels últims anys. I el Líban prova a abolir la pena de mort i és el primer país de l'Orient Mitjà a fer-ho. La derogació es produeix després de més de 20 anys de moratòria. A l'apartat meteorològic d'aquest dimecres, evidentment, hem de parlar d'aquest eclipsi que es veurà arreu de Catalunya i en molts punts de l'estat espanyol. Això sí, plenament al 100%, només es veurà al sud de Catalunya i en altres punts d'Espanya, com poden ser Sòria o Logronyo, entre d'altres. Un eclipsi que a la Garrotxa, això sí, hem d'explicar que a partir d'aquesta hora les nuvolades poden ser creixents, com va passar ahir, especialment a primera hora de la tarda i cap al vespre, on les pluges van ser presents, això sí, de manera feble en alguns punts de la comarca. Això sí, sembla molt probable, però que es formin aquestes nuvolades amb alguns xàfecs dispersos a les zones del Pirineu i aquí a casa nostra, al Prepirineu, i que alhora es desplacin cap al nord de la Catalunya central. Uns registres de pluja que poden ser molt poc abundants. Això sí, no es descarten alguns xàfecs més puntuals al prelitoral. A banda, també es preveuen nuvolades cap al sector de la península Ibèrica. No generaria, això sí, directament al sector dels ports, tot i que sí que hi podria arribar una mica de nuvolositat cala per l'extrem sud. Pel que fa al vespre de l'eclipsi, així doncs, arribarà a aquesta hora amb possibilitats de núvols. Es fa una mica difícil de precisar, perquè cada model meteorològic diu la seva respecte a la nuvolositat prevista. A hores d'ara, el més probable és que al voltant de les 8:45 del vespre els nuvolades estiguin ja en una fase decadent, sobretot al prelitoral. Tot i així, els núvols entorpiran la visibilitat del fenomen als observadors situats al terç nord de Catalunya. Al terç sud, amb una mica de sort, només quedaran alguns núvols alts que permetrien veure l'eclipsi. A última hora, els núvols baixos tornaran a l'extrem sud pel litoral, però seria després del vespre. Per tant, al llarg de la tarda n'estarem pendents d'aquesta nuvolositat que pugui anar avançant, especialment aquí a la Garrotxa.
Toca el producte. Emporta-te'l. Deixa't assessorar pel personal de confiança. El tracte, la proximitat. Aquí saps el que compres. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimecres 12 d'agost de 2026. Tornar a recuperar zones de pastura i reduir la massa foscosa són algunes de les tasques que s'han de fer per reduir els incendis, o si més no, per parar-los amb el menor temps possible. Ho ha explicat el president de l'Associació Catalana d'Empreses de Treball Forestal i gerent d'Arico Forest, Toni Arimany, als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió, on afirma, entre altres, que la prevenció és el més important. Ens en dona els detalls l'Aniel Puigvert.
Aquest estiu ha començat fort pel que fa a tema incendis. A Catalunya n'hem viscut de grans, com per exemple el de les Gavarres, i pel que fa a Espanya també hi ha hagut incendis de grans dimensions. Sempre s'ha dit que la prevenció és el factor més important per evitar-los. De fet, el president de l'Associació Catalana d'Empreses de Treball Forestal i gerent d'Arico Forest, Toni Arimany, explica que per reduir l'impacte d'aquests incendis és important reduir la massa boscosa, ja que els boscos han crescut un 25% en els últims anys i, si no es frena, continuaran creixent encara més.
Que sembla que tallar un arbre doncs és un delicte, i tallar un arbre és poder protegir molts d'altres, pel sentit de focs i pel sentit de consums hídrics també. Vull dir que no és només un tema de focs, és un tema de tot plegat. Doncs antigament, si miréssim, doncs hi havia moltes clapades, doncs de focs n'hi ha hagut tota la vida, com ara no, però de focs n'hi ha hagut. Doncs, esclar, trobaven tota una zona de pastures i, clar, aquell foc es parava sol allà, perquè per travessar la zona de pastures potser tenia que fer 200 metres, 300. Vull dir, teníem uns tallafocs naturals de pastures, clar, i això ho hem perdut.
Pel que fa a l'incendi de les Gavarres, que va ser el que més a prop vam tenir de la comarca, Arimany explica que la feina no està ben feta perquè no pot ser que es cremin tantes hectàrees.
Una negligència, perquè en aquest cas era una negligència doncs, d'un treballador, però potser un vidre, perquè he vist encendre's un foc amb una lupa del vidre, es pot encendre un foc doncs, per mil coses inimpensables. El que no pot ser és que per una negligència es cremin 2.500 hectàrees. És perquè darrere d'això no fem bé la feina, vull dir, perquè en aquest cas, doncs, al costat de la carretera, doncs potser hi havia una franja més ampla, doncs potser les carreteres les hem d'aprofitar per fer uns tallafocs, vull dir, no només fer 3 o 4 metres, doncs potser n'hem de fer 50, vull dir, i llavors això ja ens farà de tallafoc també al final.
A més, també fa referència a l'Alta Garrotxa, ja que diu que abans era tot un mosaic, mentre que ara és un bosc d'alzina. En aquest sentit, afegeix que actualment s'estan implantant més alzines i roures, que són més resistents al foc, i s'estan erradicant els pins, ja que el foc s'hi propaga molt més ràpid. Arimany explica que la Generalitat impulsa un projecte a la zona de Girona amb l'objectiu d'evitar els incendis o parar-los el més aviat possible.
La Generalitat té un projecte que és superinteressant, doncs és doncs, tot al voltant de Girona, que sigui com un tallafoc. Doncs, o llavors, a la zona, bueno, diferents zones, costat de l'eix transversal. Doncs vull dir que en aquest sentit creiem molt interessant, perquè cada vegada tenim aquests focs de sisena generació que diuen, doncs que esclar, no els atures amb 10 metres, ni amb 20 ni amb 30 de franges. Has de tenir unes franges, doncs potser fan falta de 100 metres. Que una franja no vol dir que hem de tenir el bosc arrasat, vol dir que deixem uns 100-150 peus per hectàrea, no deixem pi, vull dir, prioritzem l'arbrat que no tingui tanta combustió.
Des de l'Associació Catalana d'Empreses de Treball Forestal treballen per tal de prevenir possibles incendis. Tot i això, afirmen que aquests treballs s'han de dur a terme durant tot l'any perquè siguin més eficaços.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A DAIFE, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull DAIFE. DAIFE. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Seguim amb més temes. El suport psicològic al cos de bombers també forma part de la gestió d'incidències. Segons el protocol, s'estableix un circuit perquè el membre del cos implicat en un accident greu pugui recórrer als serveis de psicologia. El cap de part de bombers d'Olot, Josep Ferrés, reconeix que al llarg dels anys un s'hi va adaptant a tipus de fets que poden passar i veure al llarg de tota una etapa treballant el cos.
L'informatiu del migdia.
No és cap secret que darrere la roba d'un bomber o una bombera hi ha una persona que té sentiments i sensacions a l'acabar un servei. En alguns casos s'han d'assistir a accidents de trànsit on pot haver menors implicats o fins i tot familiars del propi bomber o bombera. Uns fets tràgics que els membres del cos han d'estar preparats per poder gestionar. Una feina que té el recolzament important, com és el de la part de la psicologia, que des de bombers ja s'ha instaurat que ha d'actuar en aquests casos. Ho ha detallat el cap del parc de bombers d'Olot, Josep Ferrés, en declaracions als micròfons de ràdio Olot i Olot Televisió.
Tu et vas adaptant? Però sí que és veritat que davant d'aquelles situacions en les que tu no hi pots fer front, d'aquest hi ha frustració o d'aquest veus sobrepassat, tenim el recolzament del grup d'emergències mèdiques, que hi ha el psicòleg, i llavors nosaltres podem demanar ajuda. Llavors això ja ho tenim escrit, ja ho tenim protocolitzat.
Si el temps enforteix la reacció dels bombers davant d'aquestes situacions, també n'hi apareixen de negatives com pot ser la frustració. És un dels exemples on hi entren els psicòlegs, part fonamental per a la gestió d'aquests sentiments.
Com que ja es detecta des de sala, perquè sala té la informació, s'engega el protocol de passar-ho al grup d'emergències mèdiques i a partir del grup d'emergències mèdiques coordina un psicòleg. I el psicòleg fa una primera trucada en el comandament de la intervenció per saber com ha anat i si hi ha alguna afectació en algun bomber. Llavors, si hi ha afectació, sí que es fan, es desplaça el psicòleg i es pot començar a fer teràpia.
Des del cos de bombers d'Olot valoren positivament comptar amb un servei així i remarquen que és una part important del seu dia a dia, especialment quan han d'assistir en situacions greus. En matèria turística, Besalú penja el cartell de complet aquest agost. La Vila Comtal viu un dels moments de més afluència turística de l'any, amb hotels i apartaments al 100% d'ocupació i els carrers plens de visitants. Des de l'Ajuntament continuen apostant pel públic familiar, tot i que el perfil del turista és cada vegada més transversal amb visitants interessats tant pel patrimoni com també per l'entorn natural de la zona. Natàlia Moreno.
La Garrotxa torna a ser un dels grans reclams turístics de l'estiu. La Fajada d'en Jordà, els Golfs o Santa Pau concentren bona part dels visitants durant aquestes setmanes, però no són els únics punts amb molta afluència. Besalú també viu un agost de carrers plens i allotjaments pràcticament complets. A finals de juliol hi va haver-hi una petita baixada de l'ocupació, però l'arribada de l'agost ha tornat a animar el poble. El regidor de turisme de l'Ajuntament de Besalú, Germán Mas, en fa un balanç molt positiu.
A final de juliol va haver-hi com una mica de baixada a nivell general, però a hores d'ara tenim tot complet, per el que em diuen tant apartaments com a hotels. Tenim, el poble està ple de gent a qualsevol dia, a qualsevol hora que pots venir, i això s'agraeix i el comerç ho agraeix. O sigui, turísticament estem perfectes, vull dir, podríem dir que no ens podem queixar, ho acceptem i ens encanta que sigui d'aquesta manera, que la gent vingui a veure Besalú, que és el que nosaltres durant tot l'any estem fent difusió a Besalú perquè en dates com aquestes puguin venir, no només a l'estiu, perquè a l'hivern també tenim molts visitants, però que sigui un 360, que és el que busquem.
Pel que fa al perfil de visitant, l'aposta passa sobretot pel turisme familiar i per una oferta d'activitats transversal pensada perquè Besalú pugui rebre públic de totes les edats.
El turista que ve a relaxar-se al poble. Arriben aquí, veuen el mar, veuen la tranquil·litat que suposa els carrers, els espais, i venen a desconnectar, i venen a passejar. I tant te pots trobar gent que te vingui de bon matí, que van a fer esport, que fan l'anella verda o pugen al món, i tornen i estan aquí i se'n van, com gent que passa tot el dia passejant pels carrers, com gent que també, que cada cop tenim més, gent que ve a la vesprada, perquè a la vesprada hi ha una posta de sol preciosa i llavors les fotografies i el marc i tot és molt maco. Vull dir, cada segment té un tipus de turisme, sí.
Gràcies al seu marc incomparable, Besalú és un dels municipis que més visiten rep de la Garrotxa, però l'objectiu és que aquest moviment no es concentri durant els mesos d'estiu. Durant tot l'any es promocionen els atractius de la vila comtal i s'organitzen activitats per atraure visitants també fora de la temporada alta. I és que els caps de setmana s'hi fan visites guiades per descobrir el patrimoni i la història del municipi, i el calendari es completa amb fires i celebracions pròpies, com ara el Besalú medieval a finals d'agost o la Fira de la Ratafia a les portes de l'hivern. Unes activitats que, més enllà d'atraure visitants, també busquen donar vida al comerç local durant els mesos de menys afluència.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
Mossèn Pere Domènech deixarà de ser rector d'Olot després de 10 anys. La seva marxa es farà efectiva a partir del 15 de setembre. L'actual mossèn de diferents parròquies de la Garrotxa anirà destinat ara a Arenys de Mar, Arenys de Munt i Sant Iscle de Vallalta. El seu relleu serà mossèn Pere Narbon, rector de Sant Feliu de Guíxols i un dels mossèns més joves d'arreu de Catalunya.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
Mossèn Pere Domènech i Feixes deixarà de ser el rector de les parròquies d'Olot, Santa Pau, Ridaura, Les Preses, la Vall d'en Bas, la Vall de Bianya, Les Planes i Sant Feliu de Pallerols a partir del 15 de setembre. El fins ara rector de la parròquia de la capital garrotxina va oficiar la seva primera missa l'octubre del 2016 en substitució de Lluís Solà, que va rebre la jubilació canònica. Domènech havia estat abans rector del Carme i del Mercadal de Girona. Ara passa a ser nomenat pel bisbe de Girona rector d'Arenys de Mar, Arenys de Munt i Sant Iscle de Vallalta. Mossèn Pere Domènech ha valorat de forma positiva el seu pas de 10 anys per la parròquia d'Olot.
Com que sóc un capellà gran, he passat per diverses poblacions. I llavors, primer, jo diria, de tot arreu conserves record i fins tan fet com a persona i com a capellà, les persones i les situacions, no? I llavors, Olot, jo va ser venir a una comarca que coneixia perquè en sóc, però sempre n'he estat fora. Doncs, jo diria, he conegut un Olot també molt obert culturalment, he conegut l'Olot doncs, en aquesta situació doncs, plural, interreligiosa.
El substitut de mossèn Pere Domènech serà mossèn Pere Narmon i Font i un dels mossèns més joves de Catalunya, nascut a Barcelona l'any 1987 i que fins ara estava a Sant Feliu de Guíxols, entre altres indrets del Baix Empordà. Gaspar Borda i Bori, qui ja estava a Olot, també ha estat nomenat pel bisbat de Girona, vicari de totes les parròquies que fins ara haurà dut mossèn Pere Domènech. D'altra banda, mossèn Rafael Felipe i Freige ha estat nomenat rector de les parròquies de Sant Esteve de Llémena i Sant Aniol de Finestres, mentre que mossèn Felip Areu i Pla ha estat nomenat rector de Castellfollit de la Roca.
Jo penso que és el sentit. Allò, diguem-ho d'una manera, quan parlem del món del consum, el món del consum promet felicitat, però no la dona. M'explico. Els reclams, tots tenen la paraula benestar, felicitat, però per aquí hi ha llacunes. I jo crec que quan això no es troba es busca i poder constitutivament som així.
El bisbat de Girona també ha donat a conèixer les jubilacions canòniques que es produiran a partir del 15 de setembre. A la Garrotxa, mossèn Miquel Vall-Llosera i de Miquels deixarà de ser rector de les parròquies de Sant Joan les Fonts, la Vall de Bianya i Castellfollit de la Roca, que actualment ja estaven adscrites a la parròquia de Sant Esteve d'Olot. Mossèn Enric Costa i Dorca deixa de dur les parròquies de Sant Esteve de Llémena i Sant Aniol de Finestres. I per la seva banda, mossèn Jesús Calmi Masó deixa de ser rector de les parròquies de les Planes d'Hostoles i Sant Feliu de Pallerols. I abans dels esports anem cap a Santa Pau, on s'ha impulsat dues noves activitats turístiques familiars per conèixer la vila medieval aquest mes d'agost. Es tracten de jocs de pistes com el Quadern d'en Pau i una activitat de geocaching, dues iniciatives pensades per apropar el patrimoni i la història del municipi als més petits.
L'Oficina de Turisme de Santa Pau ha posat en marxa aquest estiu dues noves activitats familiars. Una aposta per atraure famílies interessades a descobrir el patrimoni, la història i la cultura de Santa Pau i de la comarca, però fent-ho d'una manera més participativa i adaptada als més petits. Sandra Picard, tècnica de turisme de l'Ajuntament de Santa Pau, explica que l'objectiu és oferir a les famílies una manera diferent de conèixer la vila.
Aquest estiu hem creat dues activitats noves des de l'Oficina de Turisme, una activitat que és un joc de pistes per conèixer la vila medieval de Santa Pau i després també hem creat un geocaching per conèixer diferents punts del municipi de Santa Pau. Llavors són activitats familiars per a nens entre 6 i 12 anys. Bàsicament l'objectiu principal és fer conèixer el poble de Santa Pau, atreure també doncs, sobretot turisme i aquest turisme pugui conèixer aquesta vila medieval a través d'una doncs, manera lúdica gamificada amb aquests jocs de pistes i amb aquest geocaching.
Aquest dimarts s'ha fet la segona sessió del Petit Quadern d'en Pau, un joc de pistes guiat en què els participants es converteixen en petits exploradors i han d'ajudar en Pau a recuperar els seus records mentre resolen diferents enigmes. L'altra proposta és el geocaching, que, a diferència del joc de pistes, és lliure i gratuït.
El geocaching sí que és una activitat que s'ha de fer de manera autoguiada, per tant es pot fer quan es vulgui. El que han de fer és bàsicament descarregar-se una aplicació que és gratuïta i poden fer l'activitat doncs, quan els hi vagi bé, vaja. Sí, sí. I el joc de pistes guiat sí que el fem doncs, aquests dimarts del mes d'agost i el primer dimarts de setembre.
Aquestes dues propostes se sumen a les activitats que l'Oficina de Turisme ja ofereix durant tot l'any per descobrir el poble d'una manera diferent, com la motxilla de la Blanca o l'Escape Santa Pau, a més de les visites guiades habituals dels dissabtes.
L'esport a Ràdio Olot.
En esports, el Club Futbol Vall d'en Bas estrena filial a quarta catalana aquesta propera temporada. El Club Garrotxí, després de pujar de categoria, ara vol mantenir un pont entre els juvenils i el primer equip de futbol amateur. Amb la creació del filial podran agafar jugadors necessaris per reforçar l'equip i fer més fàcil aquesta transició de categoria. Ens ho explica en Jan Bretxa.
El Club Futbol Vall d'en Bas estrenarà un equip filial a l'última categoria del futbol amateur. Després d'haver quedat campió aquesta darrera temporada, el Club de la Vall ha volgut fer un equip filial per donar alguna continuïtat en el futbol. No serà l'únic equip que incorporarà un filial. El Club Poliesportiu Sant Joanenc farà el mateix a causa de la quantitat de jugadors que fan el pas al futbol amateur. L'objectiu de la Vall, però, no és pujar a la següent categoria, sinó salvar-se. Per això la figura del filial és clau. En parla l'entrenador del primer equip del Club Futbol Vall d'en Bas, Gerard Espona.
Sí, no, està bé si hi ha algun jugador que dius, ostres, a aquest jugador li falta un punt de ritme, necessita jugar, tu a tercer igual necessites un resultat per intentar-te salvar. Llavors dius, hòstia, més a quarta, juga més, agafa rodatge i quan el tens bé llavors pots jugar amb el tercer. Igual també no has d'emprenyar els juvenils que estan a primera, que ja prou feina tenen en salvar-se, que també és l'objectiu. Doncs mira, tens el quarta, que és un pont, doncs que va de collons.
La categoria d'aquesta quarta catalana incorporarà equips que pràcticament són històrics a nivell de futbol garrotxí, com és l'Escola de Futbol Garrotxa o el Santa Pau. Ara la Vall mantindrà un equip a la quarta juntament amb el Sant Joanenc, però no seran els únics filials, s'hi sumaran amb els filials del Montagut i les Preses. Tant la Vall B com el Sant Joanenc B jugaran el seu primer partit respectivament a fora, la Vall contra les Planes i el Sant Joanenc contra l'Escola de Futbol Garrotxa.
De futbol passem a parlar de bàsquet, en concret del Club Bàsquet Olot, que comença a construir la plantilla per a aquesta propera temporada, tant en el primer equip masculí com també en el femení. Tots dos equips han pujat recentment, ara han començat a confirmar les seves renovacions a cares a l'inici de la temporada. Amb aquestes continuïtats i algunes altes, els equips arrencaran la competició el cap de setmana del 26 de setembre.
Després de pujar de categoria al Club Bàsquet Olot i quedar campions de Catalunya, ara els toca reforçar-se per aguantar la nova divisió. L'equip dirigit per Sergi Cuniller ha començat a moure fitxes per triar qui continua endavant en aquesta nova aventura a la segona catalana. Les renovacions confirmades de moment són en Joan Palà, en Pere Gironès, Matías Segarra, Mallol Roca, Gerard Colomer i Gil Rovira. Sis dels de moment renovacions confirmades pel senyor masculí de segona catalana. Ara faltarà saber quines incorporacions més es mantenen i quines noves vindran, ja que l'equip sènior masculí començarà la lliga regular el 26 de setembre contra la Unió Esportiva Cellera Merles Planes i Pralegens al pavelló Pla dels Llacs. Per últim, però no menys important, l'equip senyor femení que ha pujat a la primera catalana continuaran les noies Anna Pedrosa, Júlia Galán, Eva Gironès, Jana Amagat, Mireia Planes, Isona Planagumà, Maria Palà i Júlia Rodríguez. 8 renovacions que donaran continuïtat al senyor femení a la nova categoria. El primer partit de la Lliga el disputaran com a visitant contra el Club Bàsquet Lloret Recreativos Lloret al pavelló municipal al Molí de Lloret de Mar el 26 de setembre.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent.
Doncs fins aquí l'informatiu a migdia d'aquest dimecres 12 d'agost de 2026, pendents de les darreres hores abans de l'eclipsi, que veurem aquest vespre a partir de 8:45, i evidentment de la meteorologia, com explicàvem a l'inici d'aquest informatiu, pendents d'aquesta nuvolositat que esperem no ens faci la guitza per viure un moment històric aquí a casa nostra i arreu de l'estat espanyol. Per cert, des d'aquest informatiu fem la crida a aquells i aquelles que ens escoltin a explicar-nos des d'on veuran l'eclipsi. Ho poden fer a través de l'enquesta que penjarem a l'Instagram Stories del compte d'Instagram @radiolot i us llegim des d'allà. Pendents de l'última hora, com sempre, a través de les xarxes socials garrotxadigital.cat i a partir de les 3 a l'antena d'aquesta casa, a Ràdio Olot. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials, l'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.